Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Aleluia la ràdio, és en la nostra veu. Som Ràdio Vila-real, la que tu sents. Som un gran equip, ho veus, amb música i notícies. Connectem amb la gent en el programa Protagonistes. Ai, cada dia estem amb Susana i Txelo, per cada dia tu teu passes bé. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. Històries del barri, tradicions que no moren, la veu de la ciutat i de l'equip de la nostra vila. Com és el Vila-real, que gràcies a Javi Mata m'està sempre informats amb un so que ens enamora. Cada programa un viatge amb rialles i emoció, fem del dia a dia una gran celebració. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió. De matí a la nit, sempre amb tu, compartint històries, una gran veritat. La ràdio ens uneix, som un sol cor, Vila-real sempre en cada missió. Ràdio Vila-real, la nostra llar, on els somnis volen i la vida és cançó. Amb tu sempre al costat, fent vibrar el cor. Ràdio Vila-real, et portem la passió.
Bon dia. Avui és dijous 27 de març i ja saben, cada últim dijous de mes tenim el ple ordinari. Anem a escoltar-lo.
Oh, Bé, molt bon dia, senyors regidors, senyores regidores, senyora interventora, senyor vicesecretari Gregorio Juárez, que s'ha incorporat en les últimes setmanes a l'Ajuntament de Vila-real, a la plaça de la vicesecretaria, i que avui exercirà com a secretari en substitució del secretari municipal. Públic assistent, aquells que ens seguiu a través de les distintes plataformes digitals, mitjans de comunicació, benvinguts al plenari ordinari convocat per al dia d'avui, 27 de març de 2025, a les 11 hores. Prèviament a començar la sessió del plenari, es pregaria i en mostra de condol ha faltat José Manuel Robert Bellmunt, que va ser regidor d'aquest ajuntament de l'any 1983 a 1987 i fundador de Aliança Popular, i farem un minut de silenci, si els pareix a tots bé, en mostra de condol. Comencem en els punts de l'ordre del dia convocats al respecte. El primer és la proposta de l'alcaldia presència relativa a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de la relació de gastos de despeses 2/2025. Bé, senyor secretari en comissió.
S'ha dit també favorablement per la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Governació, Gestió d'Administració Local i Especial de Comptes.
Molt bé, moltes gràcies. Per explicar la proposta, té breument la paraula la regidora d'Hisenda, doña Sabina Escrit.
Sí, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyor alcalde. És un conjunt d'una factura, de la factura de novembre de la guarderia El Solet. En aquest tràmit el que farem és pagar-la el més aviat possible, i com sé que és una preocupació de la resta de grups i pressupost del grup de l'equip de govern, dir que estem tramitant també la factura de febrer i només entre la de març també la tramitarem junt en la de febrer per a pagar el més aviat possible, que és el que volem.
Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció en el debat? Bé, pues no havent debat, passem a votació. Senyor Robert?
Sí.
Vox?
Abstenció.
Compromís?
Sí.
PP?
Abstenció.
PSOE?
Sí.
Bé, pues queda aprovada. Alguna explicació de vot? Bé, pues moltes gràcies. Passem al següent punt de l'ordre del dia. Moció del regidor no escrit per a la creació d'una taula de l'arbre com a fòrum ciutadà per a acordar la gestió de l'arbolat i les zones verdes en la nostra ciutat. Senyor secretari, en comissió.
S'ha dit també favorablement per la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Governació de Serveis Públics.
Molt bé, pues per explicar la proposta té la paraula don Manu Robert, que és el portaveu d'ell mateixa.
Moltes gràcies, senyor president, per l'ús de la paraula. Esta moció té molt que veure en el primer eix, que és el de territori, paisatge i biodiversitat, de la fase primera de l'agenda urbana de la nostra ciutat, que tots vostès ja coneixen. En ella se parla, entre altres coses, per millorar, pues que des de l'any 2014 pràcticament no s'ha implementat el pla de reforestació urbana, segons la mateixa. La nostra ciutat cada vegada és més gran i està més necessitat d'espais verds i arbolat en tots els barris. Aquesta petició també l'ha fet en moltes vegades compromís i este regidor pues, la confirma i la subscrita. Conscients la majoria dels presents dels valors que aporten els arbres a les nostres vides i dels múltiples beneficis que donen a la vida en la ciutat, de la importància de preservar la biodiversitat, de ser una de les ferramentes bones per combatre el canvi climàtic que ja tenim, i els alts nivells de contaminació atmosfèrica de ser generadors d'oxigen i purificadors de l'aire que respirem. Conscients i decidits de que volem, no solament per la nostra generació, sinó també per les nostres generacions futures, com van fer, per exemple, en els arbres que es van plantar en el seu dia en el Termet, que la nostra ciutat siga més verda, que siga més sostenible, més inclusiva, més segura, més resilient i més saludable. I sabedors de que la majoria de les forces polítiques d'aquest consistori són partidàries de renaturalitzar la ciutat i establir vies i anells verds saludables, el que permetria inclús poder optar, com està bé la real del segle XXI, que sempre volem, podem optar en un futur proper ser reconeguda com a ciutat verda europea. Estos desitjos van en consonància dels plans de la Unió Europea en els objectius de l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible del Govern d'Espanya, en consonància també en els objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU i d'acord amb els informes i recomanacions de la OMS, és a dir, de l'Organització Mundial de la Salut, que fa falta un arbre per cada 3 habitants per respirar millor. Com diu la FAO, els beneficis dels arbres i els parcs urbans contribuïsquen a fer les ciutats socioeconòmicament i ambientalment més sostenibles. Ante els conflictes i problemes que històricament s'han repetit en la nostra ciutat, entre l'execució dels plans urbanístics i de reformes i la sensibilitat ambiental de la ciutadania, impulsora, en aquest cas, d'aquesta moció, i en la línia de treball col·laborativa i propositiva, planteja a este regidor buscar un espai d'encontre en els representants públics per acordar entre les parts implicades afectades un interès públic superior. L'experiència ens diu que en la búsqueda d'este interès públic superior, la comunicació directa i transparent és una ferramenta de gestió que facilita i legitima l'actuació de les administracions públics, pues crea un entorn de confiança en la ciutadania. Al conèixer esta les raons tècniques unes vegades i unes altres de legalitat o també d'oportunitat que avalen les decisions polítiques. Per tot l'anterior, els partits polítics que l'apoyen aposten per la creació dins de la conselleria competent que corresponga de la taula de l'arbre en la que se faci real i efectiva la participació ciutadana entorn a l'arbolat i jardins de la nostra ciutat. En aquest espai d'encontre participarien les associacions dels barris i aquelles altres persones que per objectius fundacionals tinguin interès en sumar. El que se tracta és de sumar. Aquesta taula se convocaria semestralment o quan les circumstàncies ho feren necessari, si cap per obres, millores, tales i demés, i estaria presidida per el senyor alcalde o el consejal competent i que seria membre permanent de la mateixa el jefe de servis dels arbres i dels jardins de la nostra ciutat. Entre les funcions estarien, per exemple, disposar d'un arbolat adaptat, aconseguir una bona convivència entre la ciutadania i els arbres i avançar en el valor que la societat otorga a l'arbolat, garantir la participació ciutadana, importantíssim, en tot el relacionat amb els arbres i jardins, a través de processos d'investigació i acció participativa, o institucionalitzar el que ja s'està fent anualment, institucionalitzar ja la celebració del Dia de l'Arbre, que crec que és el dia 31 de gener, en la participació dels centres educatius i també, a banda de tot això, de totes les entitats de la ciutat. Unes altres actuacions que se m'ocorrissin també seria crear la figura del amic de l'arbre, en què cada alumne de cada centre educatiu siga tutor, en aquest cas, dels arbres més propers, en el sentit que un arbre pugui tindre relació amb un xiquet. No? Crear-se també, com una altra idea, la figura del custodio dels arbres per a aquelles persones, aquells ciutadans, aquells veïns que vulguin implicar-se en el seguiment de l'arbolat que tinguin més propet del seu barri. La proposta d'acord seria en dos punts, seria la creació de la taula de l'arbre en l'Ajuntament, en un nivell d'autoritat i competències que permetisquen la interlocució i presa de decisions en altres entes públics i privats per als temes relacionats en la gestió dels arbres i dels jardins. No supondria un increment de gasto, ja que no hi ha que contratar a ningú, ni augmentar el pressupost tampoc, sinó de donar rellevància al que avui tinga les competències i que se puga funcionar inclús en via telemàtica. I el punt número 2 seria que, tras l'aprovació d'aquesta moció, se constituïsca una comissió tècnica política en participació de tots els responsables municipals en la matèria, grups de l'oposició i col·lectius ciutadans, sobretot, que aborde a l'inici dels treballs per planificar la posta en marxa d'esta taula de l'arbre. Gràcies, senyor alcalde.
Moltes gràcies a vostè. Bé, pues, explicada la proposta, havíem vist el temps, però no se n'ha passat. No li l'havia ficat al principi, val? Sense voler, i per tant ha fet uns 5 i 20 segons, perquè la gent també ho coneguem. Intentem ensenyar-nos tots el temps, però això no li he dit res. Bé, ara ja ha debatit el tema, he explicat per el part del ponent el tema, alguna intervenció en el debat?
Sí, jo vull que intervingui.
Vol intervindre la portaveu de Compromís, doña María Fajardo, intervindrà per primera vegada.
Moltes gràcies, senyor alcalde. He optat per aquesta opció per a que vostè tinga el torn de rèplica i perquè crec que, escoltant el que vostè planteja, doncs, tal vegada fins i tot és una proposta que podria resultar interessant. Interessant en tant en quant el foment d'aquesta participació ciutadana, que ja és una aposta d'aquest equip de govern i que fins i tot té una regidoria que es diu Participació Ciutadana. Perquè sap amb el que compta aquest ajuntament i que crec que ens fa de gran ambaixador per a dir-nos quin és l'estat de les zones verdes del nostre poble? Doncs precisament el Consell de Participació Ciutadana i també les cases de barri, on cadascú pot aproximar-se allí, posar una queixa i que aquesta queixa ens arribi al nostre ajuntament per tal de millorar allò que considera que no està fent-se del tot bé en el seu barri o pel que fa al manteniment de les zones verdes. Aleshores, llegint aquesta proposta, el que jo em reflexionava era si no és dotar de més burocràcia a alguna cosa que ja s'està fent. Perquè al final nosaltres no fem distinció en si atenem una queixa que fa referència a una zona verda o si fa referència al manteniment de la zona d'esbarjo dels xiquets i xiquetes, és a dir, ho intentem abarcar tot. Aleshores, clar, posar una taula de l'arbre que el que simplement fa és dotar de més burocràcia i també en les agendes que totes i tots tenim, i no parlo en aquest cas dels polítics, sinó parlo de la gent del carrer, a quantes concentracions o a quantes manifestacions que fa 10 anys omplien els carrers per reivindicar qualsevol qüestió, ara doncs ne són 4, perquè precisament tots tenim moltíssimes ocupacions, activitats extraescolars i ser posada en valor del temps lliure, també, i de poder estar-ho en sa casa fent el que considere. Aleshores, haver d'implicar-se en una taula de l'arbre per a posar de manifest una demanda que ja es pot fer en el Consell de Participació Ciutadana o que un còmodament pot anar a la casa del barri i expressar-li al seu president, doncs la veritat és que em resulta que és una càrrega administrativa innecessària. A banda, en el parc de manteniments i jardins, crec que també és important destacar quants arbres, atenent a les dades estadístiques de cada any, replantem a l'Ajuntament de Vila-real. I per una qüestió de reposició d'arbres, és a dir, aquell arbrat que per alguna qüestió s'ha de replantar, en l'entorn urbà exclusivament són al voltant d'uns 25. I després, coincidint amb el dia de l'arbre, gràcies a l'ajuda immesurable dels nostres escolars, en plantem cada any 15 arbres nous en els nostres parcs. Aleshores, crec que també és una cosa que caldria destacar i que si fem visa mitjana, doncs són 35 només en l'entorn urbà, que crec que no està gens malament. I com ja queda res, deixem per al següent torn el que volia comentar-li.
Sí, gràcies.
Primer torn, senyor Robert.
Sí, gràcies, senyor president. Gràcies, senyora Fajardo, per l'interès que ha tingut en el tema este, perquè realment el ficar els punts sobre les illes és important perquè els veïns coneixen realment l'esforç que pot fer l'Ajuntament en un moment determinat, però esta moció fa referència a que les competències que tenen ara mateix l'Ajuntament són competències, diguem, limitades. I són competències limitades perquè no hi ha una participació ciutadana efectiva, és a dir, no hi ha una participació ciutadana de tots els barris en els quals se puguen saber en cada barri quines són les seves necessitats, que puguen inclús elegir els tipus d'arbres que se poden fer, com se poden plantar, què és el que se pot fer, diguem, per implementar el que ja s'està fent. És a dir, no s'està negant el que ja s'està fent, com vostè diu, sinó que el que se tracta és d'implementar el que n'hi ha i agarramos en sèrio algo que és fonamental en un ajuntament i és la biodiversitat, les zones verdes i l'arbolat que tenim. Mira, jo vaig a ficar-li un exemple que ja fa molts anys que està veient-se ja en tots els carrers i que la veritat és que és una meravella quan passes, que és el passeig de l'estació. El passeig de l'estació, els nostres avantpassats, ja els van plantar en uns arbres que ara mateix se creuen i que tu en agost pots passar per baix i està completament en sombra. Vostès imaginen-se, per exemple, el que és l'avenida Francesc Tàrrega, la Murà i Pio XII en aquesta situació, no faria falta ficar toldos o en els parques i els jardins. És a dir, tenim moltes zones, moltes més zones més, i no fa falta que arribem a la situació d'exigir, com en Europa, el que n'hi hagi un arbre cada tres persones, diguem. Això és un poc exagerat. En el nord se podria, diguem, combinar aquesta situació, però així realment no podem fer-ho. La inviabilitat seria total. Però sí que és veritat que, per exemple, en l'avenida, per exemple, el Cedre, en l'avenida del Cedre, que està plantada des de fa més de 50 anys, pues el ficar per al mig una sèrie d'arbolat que puga donar sombra a totes aquelles persones que passen. I sobretot també algo que els veïns també m'han remarcat molt, i des de fa molts anys ho estem veient, com diuen els llauraors, estan baixant-se molt la mà els que tallen els arbres. El llauraor, quan s'està tallant massa l'arbre, se diu alça la mà en el serruig, perquè s'estan tallant massa. Tant és aixina que, per exemple, en el carrer l'Ermita, pràcticament els arbres passa any darrere d'un altre any i els arbres continuen estant igual d'alts, igual de... O sigui, no n'hi ha un camí frondós on una persona puga passejar-se per la sombra. És per aquesta raó per la qual, diguem, hauríem d'involucrar-nos tots, tota la societat, en el sentit de dir, bueno, pues anem a ajudar. La creació d'aquesta taula de l'arbre no se fa per altra manera que ajudar a l'Ajuntament també a veure quines són les necessitats reals i que Vila-real siga més verda. Ja no solament en el tema de parques i jardins, sinó en els propis carrers. Te'n vas a la placeta Sagunto, te'n vas al 2 de maig, on estan els arbres? Que no n'hi ha arbres. I en les poquetes places que n'hi ha arbres són moritos, són arbres que són molt xicotets, que no donen sombra. I això és important. Aquesta petició ja s'ha fet per a altres grups
polítics. Moltes gràcies, senyor regidor. Sí. Segon torn, senyora Fajardo.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Ha fet vostè referència a uns arbres molt concrets i que crec que tot Vila-real li té gran estima, que són els arbres del passeig de l'estació, i aquests arbres que, com bé ha comentat, els van plantar els nostres avantpassats. I ara ens trobem en l'entrebanc en què n'hi ha molts que precisament van estar plantats pels nostres avantpassats, per tant, tenen molts anys, a més són uns arbres que absorbeixen molta aigua en la seva soca, i malauradament tenim uns quants que estan malaltets. I no ens atrevim ningú polític dels que ha passat per ací des de fa anys i anys, perquè n'hi ha alguns que tenen més de 20 anys de malaltia, és a dir, no s'ha atrevit ningú a llevar-los i a reposar-los per uns altres. I el que es van fent és fer-ho de manera alternant les fileres dels arbres per a que la vista del vilarealenc, que tant s'estima a aquest passeig, doncs no es veja tan afectada. Però la veritat és que tenim un greu problema en aquests arbres. I crec que també és una consciència que hem de tindre les persones que anem passejant per el poble, que al final els arbres ens produeixen molt de benefici, però també en algunes ocasions doncs, algun prejuí, com per exemple els arbres que tenim en la zona urbana plantada, el que fan moltes vegades és com que els arbres són la plena natura i busquen l'aigua, també alcen moltes vegades el que són les manises de les voreres provocant caigudes o que s'hagi ocasionat algun incident que ens faci retirar els arbres de la via pública, o el gran problema dels arbres que envolten la séquia major, que el que fan és invadir un espai que no és propietat de l'Ajuntament, que és propietat de la comunitat de regants, tot i que la comunitat de regants siga una gran amant del que és la natura, com no van a ser-ho, no? Quan la majoria són llauradors i gent que s'estima la terra, i veu com ens ha de reclamar que aquests arbres es retiren d'aquest espai precisament per el mal que fan a la séquia i que fins i tot acaba afectant a vivendes colindants. Aleshores, el tema dels arbres, la veritat és que és una qüestió que dona per a molt de diàleg i per a molt d'estudi. Quins són els arbres que fiquem en l'entorn urbà i quins no, dona la veritat que per a llargues converses, i crec que este debat es podria allargar moltíssim, però afortunadament a l'Ajuntament comptem amb una gran responsable, que és qui és la responsable d'este contracte que actualment tenim del manteniment de parcs i jardins, que sap perfectament quins són els arbres que s'han d'implementar en alguns barris, i alguns ens porten altre tipus de problemes, com per exemple que s'embrute la vorera, com poden ser els arbres del llaurador, que saben que emeten esta flor morada que fa que el piso no lluïsca tot lo bonico que hauria de lluir, però per això s'ha de reforçar la neteja, però no s'han d'arrencar els arbres. Aleshores crec que n'hi ha que buscar un equilibri. Després, pel tema que comenta vostè de l'ombra, per primera vegada, el plec de condicions que tenim de manteniment de zones infantils ha inclòs que se prioritzin les ombres vegetals, perquè s'ha demostrat que aquests tendalls vegetals o aquestes ombres que ens proporcionen els arbres són molt més beneficiosos per a la nostra salut que el que són els tendalls artificials. Aleshores, jo el que espero és que els xiquets i xiquetes del present i també del futur doncs, puguen gaudir de parcs molt més engalanats amb arbres que els que ens han precedit. I poca cosa més li puc dir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per a conclusions, senyor Robert.
Sí, gràcies, senyor president, i gràcies, senyora Bagardo. Bé, jo entenc que no és una excusa el tema de que puguen caure fulles o floretes o que puguen alçar el piso, perquè realment no és un problema, realment és una situació que se crea quan tens arbres, efectivament. Ja veiem conforme està el camí a l'ermita, que bueno, pues, efectivament se té que mantindre perquè quan t'has descuidat s'ha alçat la cera, però bueno, no vas a carregar-te un arbre per això, és dir, totes les ciutats tenen arbolat, totes les ciutats tenen carrers, tenen vies públiques, tenen inclús en les autovies, és dir, que no hi ha ningú tipus de problema més que el propi manteniment. Vostè ha dit també que bueno, a part del manteniment també se té que netejar, òbviament se té que netejar, quan més arbres n'hi ha més neteja, però és que tot això forma part del cercle de la vida. És a dir, si un arbre és xicotet, pues no dona faena. I si un arbre fa 20 metres d'altura, òbviament, pues, dona molta més faena i molt més manteniment. Jo no sabia lo de la malaltia dels arbres del passeig de l'estació, sí que sabia del picudo rojo en el tema de les palmeres i d'altres, en fi, misèries que n'hi ha en altres arbres, però bueno, jo pense que també el departament competent és el que té que estudiar la situació per veure de quina manera aquests arbres poden salvar-se i poden rehabilitar-se, perquè al fi i al cap les malalties pues, se poden recuperar. Però lo important de tot això és el missatge que vull donar diguem als veïns i veïnes del nostre poble, i és el de que tenim que reforçar entre tots diguem un arbolat més frondós, més varietal, més autòctono, i poder disfrutar d'eixa possibilitat, i que eixa possibilitat se vagi fent més gran cada vegada que van passant els anys, perquè al igual que en el Termet, com deia el senyor alcalde fa uns plenos, allò era una cantera de riu i se van plantar per als nostres avantpassats X pins, i que avui estem disfrutant del Termet, el dia de demà puguem fer-ho per als nostres fills. Gràcies.
Moltes gràcies a vostè. Una cosa només, no vaig intervindre en el debat, però sí és important que fiquem en valor, que és un tema interessant i que segur que preocupa molt i importa als veïns i veïnes. Només una anècdota, una vegada quan en una de les consultores que van contractar, que venia de fora, que va fer un estudi sobre el tema de les zones verdes i presentàvem algun projecte a la Unió Europea en el segon Termet que volen crear en el de Santa Quitèria, tot això. Quan van estar estudiant tot el tema i tal, ens van dir una cosa que normalment quan conviu en un lloc no sol veure les fortaleses que té tan potents, no? Perquè normalment pues, solen passar, com es passa en l'ermita, no? Quan dus algú a l'ermita nostra i l'ensenyes i tal, pues, al·lucina, i nosaltres com ho tenim domèstic, passa en tots els llocs, això és lo normal. Però ell ens va dir, mira, teniu una cosa per lo que heu dit, el que ha dit vostè del tema de l'OMS, d'un arbre cada 3 habitants i tal. Diu, vosaltres teniu dos terços d'esta ciutat en zona urbana, que és tot el Madrigal, zona de darrere de Senda Pescadors, que toquen el poble completament. La tia va estar en l'Ajuntament al barri del Progrés, on també hi ha una manera de viure en moltes de les cases unifamiliars, etc etc. Diu, vosaltres supereu els 3 arbres per habitant de lo que és la zona urbana en diferència. El que passa que evidentment després està l'element de lo urbà que ha crescut de poble agrari, en carrers molt estrets, molt xicotets, en poca plaça, poc d'esponjament. Sé que la regidora està treballant en alguns dels carrers estos tan xicotets com el carrer Naranjo i tot això d'ahir del meu barri, que pràcticament s'han construït en cases i en carrers molt estrets, no? I la gent i que ojalà poguérem anar esponjant i generant zones verdes, i en tot això estem treballant, però que de veritat defenguem també i estiguem orgullosos, i ahir damunt la gent que té els seus propis jardins i els xalets, mos cuiden aquests arbres, que estan tocant el pobre dins de la zona urbana, que generen oxigen. Això m'ho va traslladar la consultora a l'hora de fer números i tal. Dir, pocs ciutats tenen a 2 quilòmetres del centre de la ciutat de la plaça Major un riu Millars, un paratge protegit, pins, arbres. O sigui, aquí aquest element també fiquem-lo en valor. Els arbres generen oxigen per a la ciutat i des de luego este
poble des d'aquest punt de vista té molt d'arbolat, us se'n va caminant i en 8 minuts des d'ací estan Los Ángeles, en tota aquesta zona d'ahir del riu, tota la zona de dalt, imagina la quantitat d'arbre que n'hi ha, no? Per tant, aquest element el complim i que també es bo que de tant en tant també defensem el que tenim en el nostre poble, no? I una altra cosa és que se puguen millorar des de la ciutat en totes les dificultats que hi ha en l'experiència de gestió d'estos anys i tal. Un dels mals de caps més importants de tots els regidors de serveis públics són els arbres, perquè la gent està molt a favor, evidentment, i d'estar molt des del punt de vista, no? de les avantatges que generen, però ja ho han dit, no? Les dificultats que generen. Hi ha gent que, jo recorde molt de debat que va haver en el ficus famós de la plaça San Fernando, però és que n'hi havia 5 cases que els entrava el ficus dins de casa, pels vàters, així en les arraïls, ho he vist en els meus ulls, eh? Pels vàters es rebentava els vàters i els de davant de la casa, m'ho estarà escoltant la gent, i ahir va haver molt de debat i tal, i finalment l'associació, pues, no n'hi havia manera de poder arreglar el tema del ficus, i de vegades que sàpia la gent que mos toca fer aquestes coses, sabres busquen auia com poden, i un ficus concretament, han tingut molts problemes en moltes ciutats grans, evidentment. Entonces, bueno, jo crec que és un debat interessant, i ara ja pues, passem a votació. Regidor no ha escrit?
Sí.
Vox?
No.
Compromís?
No.
PP?
No.
PSOE?
No.
Bé, pues, explicacions de vot? Algú més? Val, pues comencem per Vox. Doña Irene Herrero, la seva portaveu té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, com vostè acostumbrat, el concejal no ha escrit, tots els mesos té que presentar una moció, encara que siga copiant-la, de l'Ajuntament de Granada, de Unidas Podemos, que va presentar la mateixa en punts i comes igualeta que la d'ell. Per tant, des de Vox Vila-real no hemos apoyado esta moción porque, aunque envuelta en un lenguaje amable y bien intencionado, que no es el suyo porque es del Ayuntamiento de Granada, de Unidas Podemos, como he dicho, es en realidad otra expresión del modelo de gobernanza ideológica que pretende disfrazar de participación ciudadana lo que no es más que otra capa de burocracia totalmente innecesaria y absurda. Nos oponemos frontalmente a seguir fragmentando las competencias municipales con mesas, foros o comités, que en la práctica solo sirven para diluir responsabilidades, ralentizar decisiones técnicas y añadir más ruido al funcionamiento de la Administración local. El Ayuntamiento ya dispone de personal técnico cualificado en parques y jardines, con capacidad para actuar conforme a criterios técnicos, legales y presupuestarios. Además, esta moción está impregnada de los principios de la Agenda 2030, una agenda globalista que desde Vox denunciamos por su carácter ideológico, por imponerse desde organismos internacionales sin haber pasado por el filtro democrático y por cargar sobre los hombros de nuestros vecinos una serie de compromisos ecológicos vacíos de contenido real y alejados de las verdaderas prioridades de nuestros ciudadanos. Apoyamos la biodiversidad, los árboles, los parques y una ciudad limpia y verde. Nos oponemos a convertir esta cuestión municipal en un campo de batalla ideológico y propagandístico. Lo que Vila-real necesita no es una mesa del árbol, sino una gestión seria, eficiente y despolitizada del espacio público. Si hay problemas con el arbolado, se resuelven con técnicos, no con activistas. Por tanto, nuestro voto ha sido en contra. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyora regidora. Per explicar vot, el Partit Popular, doña Gemma, doña Beatriz Serra, perdó.
Vale, gràcies, senyora alcalde. Vale, encara que estem d'acord en el plantejament que té que necessitem una ciutat amb arbres, la forma en què planteja la moció de portar a terme no em sembla l'adequada. La definició de l'arbolada adequada al territori ja està descrit al Pla d'Ordenació Urbana i és l'autòcton, carrasques, pins, palmitos i llentiscle. El que es deuria fer és posar en marxa tots els plans aprovats. El Pla de Reforestació Urbana aprovada el 2014 i el Pla de Millora Contínua del Termed aprovada el 2017 i millorada el 2021. Per a mantenir una massa arbòria adequada a la superfície del municipi no necessitem una mesa de l'arbre, sinó un equip de govern compromès per a portar-ho a terme. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè per explicar vot des del grup socialista. Serà doña Emilio Viol.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bon dia a tots i demano disculpes per aquesta veu lletja. Jo m'agradaria dir poquetes coses, crec que s'han dit moltes i moltes molt encertades, no? Ho definiria en tres conceptes o en tres idees al respecte. Jo crec que és una moció ben intencionada, ben intencionada. És una moció, jo diria, desenfocada administrativament. I jo diria que és una moció que s'inclou en una dinàmica que este govern fa temps que porta, que és fent camí a mida que anem fent, guiant-nos pel pla general. Jo en aquestes tres idees ho resumiria. Alguna coseta a dir sobre elles. Ben intencionada, està clar, qui no estima, qui no té plantat un arbre a sa casa, al seu jardí, si té un maset, si no en té al seu balcó, si no en té a la seva finestra. Per tant, és una obvietat que tothom perseguim, no? En segon lloc, desenfocada administrativament. Estic d'acord pràcticament amb tothom. Ho dia la consellera Fajardo, la consellera Serra, en fi. Necessitem foros administratius de debat més amples i no més xicotets. Per tant, el Consell de Participació Ciutadana podria ser un bon escenari on portar aquests temes, o fins i tot una idea, i no sé per què la dic, perquè no l'hauria de dir, no? Però dona igual, no? Perquè, bueno, pues perquè el Consell de Participació Ciutadana no podria tindre, pues, per exemple, algunes branques sectorials, no? La burocràcia, ho deia, crec que Pío Baroja, no? Diu, la burocràcia sembla que és allò que en els països llatins s'ha creat per a vejar al públic, no? Bueno, pues a l'Aixina, suposa que no tant, no? Pío Baroja era una miqueta aixina valentet, no? Però és de veres que està ahí, i no li faig gens de bé el multiplicar els foros, no? I sí que m'agrada dir, fem camí, i tant que han fet camí, no? És a dir, a mi m'agradaria que este ajuntament, este govern, que ojalà dure molt de temps, veritat, o el que vinga, siguem capaços entre tots de fer ixe terme dos, siga quan siga. I també m'agrada dir algo del que han fet, no? És a dir, ahí tenen els dos camins de la ronda suroesa, els dos costats, hem implementat la plaça de ceràmica, s'han fet molt de treball, ho diria ara la consellera La Serra, s'ha fet molt de treball de sanejament, de nova plantació adequada en el termet, que ha millorat molt des de la nostra perspectiva, des de la perspectiva de la gestió, no? I, en fi, s'han plantat, recorde així, a Bote Pronto, perquè jo visc en la Rodalia, per part de SPB, se van replantar arbres en el carrer Joanot Martorell, quan ni estaven ni se'ls esperaven, no? Per tant, repetís, jo crec que aquestes tres idees que he dit almenys serveixen per a resumir la nostra posició, la del PSPB-PSOE, i repetís, crec que és una bona moció, ben intencionada, però, en fi, tant de bo en un altre context seria més fàcil. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè. El tercer punt de l'ordre del dia és de promoció econòmica i era una moció del Grup Popular per incrementar els bonus comercials en l'objectiu de revitalitzar el xicotet, el petit comerç i ajudar les famílies de Vila-real. S'ha convertit en una declaració institucional que recolza en tots els grups i, per tant, serà el senyor secretari municipal qui llegirà la part dispositiva de la mateixa.
Es proposa la següent proposta de resolució. Primer, l'Ajuntament de Vila-real destinarà 200.000 euros per a incrementar fins a un total de 250.000 euros els recursos destinats a les campanyes de bons comercials de l'any 2025, previs els informes preceptius.
Molt bé, pues, anem ara a passar a la votació. Comencem per el regidor no escrit.
Sí.
Bueno, és declaració institucional. Reiterem la votació, unanimitat, pues ja està, vale. Queda aprovada per unanimitat. Molt bé. Pues passem ara al següent punt de l'ordre del dia, és el 4, i és la moció del grup municipal Compromís per a la ubicació racional de les energies renovables. Senyor secretari, en comissió.
Dictamen favorable de la comissió informativa permanent, propostes i peticions a altres instàncies i administracions.
Molt bé. Té la paraula la seva portaveu, doña María Fajardo, per explicar la proposta.
Moltes gràcies, senyor alcalde. La transició energètica és un objectiu inajornable per a fer front al canvi climàtic en el compliment dels compromisos internacionals, com l'Acord de París i les polítiques nacionals recollides en el Plan Nacional Integrado d'Energia i Clima. I, a més, la Generalitat ha impulsat diverses normatives per agilitzar la implantació d'energies renovables. No obstant això, aquestes normatives han derivat en una pèrdua de l'autonomia municipal, limitant la capacitat dels ajuntaments per planificar el seu territori i decidir sobre l'ús del sòl no urbanitzable o protegit. Aquest fet ha propiciat la tramitació de nombrosos projectes de plantes fotovoltaiques sense una ordenació prèvia i sense concurrència competitiva, sense una avaluació ambiental i rigorosa que contempli alternatives, cosa que preocupa a aquells veïns i veïnes que la seva administració més propera doncs, són els ajuntaments. Eixa absència de planificació territorial, ja que l'actual regulació permet la instal·lació de grans centrals fotovoltaiques de manera desordenada, sense una estratègia global que garantisca una distribució equilibrada i insostenible, juntament amb la manca de participació pública i l'autonomia municipal, restringeix les capacitats dels ajuntaments per decidir sobre el seu sòl no urbanitzable, i això impedeix que la ciutadania pugui influir en la planificació del seu territori. A banda, els impactes ambientals i territorials no estan adequadament avaluats. L'absència d'una veritable avaluació ambiental i d'alternatives fa que s'autoritzen projectes sense considerar els seus impactes en ecosistemes, paisatge i zones agrícoles productives. Si decideixen si se pot implantar una planta fotovoltaica, gent que tal vegada no ha visitat mai Vila Real ni el seu terme, doncs correm aquests riscos. Aquests riscos per inundabilitat i escorrenties, que també posa de manifest la recent dana que ha evidenciat la necessitat d'actualitzar el Patricova per evitar que infraestructures energètiques es construïsquen en zones de risc i on Vila Real podria ser ixa punta, ja que estem ben propet d'un riu, la veritat és que és una cosa que hauríem de posar de manifest. Per això, el que proposem des d'esta moció per a revertir la situació seria recuperar l'autonomia municipal derogant parcialment l'article 9 i 10 del Decret Llei 14-2020, així com de l'article 1 del Decret Llei 1-2022 per a garantir que els ajuntaments puguen ordenar el sòl no urbanitzable i protegir el seu patrimoni natural. A banda, derogar l'article 122 de la llei 6-2024 per evitar que la simplificació administrativa elimine els controls ambientals i territorials essencials. També actualitzar el Patricova per adaptar la planificació territorial als nous escenaris d'inundabilitat i escorrentia, prohibint la instal·lació de plantes fotovoltaiques en zones de risc, i impulsar un model estratègic equilibrat, és a dir, promoure instal·lacions renovables de menor escala amb major integració paisatgística i que sempre compten amb la participació ciutadana i amb els veïns i veïnes. En resum, és essencial que la implantació d'energies renovables es faça de manera ordenada i respectuosa amb el territori, que garantisca que l'última paraula la tenen que tindre els ajuntaments, que són l'administració més propera. La moció planteja corregir els desequilibris normatius actuals, evitant que l'urgència de la transició energètica es convertisca en un descontrol urbanístic amb impactes irreversibles, és a dir, renovables sí, però de manera ordenada i respectant el territori i les seues necessitats. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora regidora. Alguna intervenció en el debat d'aquest punt? Faran explicació de vot? Pues passem a la votació d'aquesta moció de compromís. Regidor no ha escrit?
No.
Vox?
Jo.
Compromís?
Sí.
PP?
No.
I PSOE?
Abstenció.
Val. Pues ara passem a les distintes explicacions de vot demanades. Qui vol demanar vot? Senyor Robert, té la paraula.
Gràcies, senyor president. Mira, este regidor ha votat que no a esta moció. És una moció, pues, com l'anterior, també molt ben intencionada, com ho deia el regidor Viol, però si ens atenem directament a lo que és la legislació aplicable a l'efecte, i la determinació de la llei 14-2020 en relació a l'article 22 de la llei 6-2014 de prevenció de qualitat i control ambiental, ens donarem compte, a banda de tot això, en la modificació del decret llei 1-2022, que realment les competències per part dels ajuntaments continuen intactes. Les competències són competències derivades directament del pleno, i són competències, en definitiva, i d'ahí la negativa d'este regidor per demanar la derogació d'aquest article 1 del Decret Llei 1-2022, perquè és precisament l'Ajuntament, és precisament el Pleno Municipal el que s'encarrega, diguem, del control total de totes aquelles zones que estiguen indicades, diguem, per poder la instal·lació de les plaques fotovoltaiques. Les plaques fotovoltaiques ja de per si són molt escasses, així en el nostre poble. És una forma de donar-nos energia molt límpia, és una forma de donar-nos energia molt, diguem, molt avançada i que s'està avançant cada vegada més. I el que no té ningú sentit és que damunt de les limitacions administratives que ja n'hi ha, hi hagin moltes més límits, diguem, a lo que és la instal·lació pròpia de les mateixes. L'Ajuntament, a través del Pleno Municipal, té la potestat reglamentària per poder dirigir, diguem, el control exhaustiu de totes aquelles plantes que se vulguin instal·lar, de totes aquelles instal·lacions, per poder-les permetir o no. Inclús en aquelles situacions en les quals poden haver, inclús, pues, per exemple, el que fica així en l'article 1, que, bueno, que se demana la derogació total de la mateixa, inclús de lo que puga ser la expropiació, que se diu expropiació rogada. ¿Vale? En tot això, què és el que se pretén, diguem, defensar en aquest cas? Pues que hi hagi més restriccions a la instal·lació de plaques solars, considere que no és adequat, no és raonable, i més en el punt, diguem, d'evolució d'esta Vila Real del segle XXI, en el qual totes aquestes energies, en lloc de limitar-se, el que haurien de fer és facilitar-se. Per això aquesta última regulació és d'agilització. Per què? Perquè a l'agilitzar, d'alguna manera, fa més fàcil que totes aquelles empreses i particulars que vulguin fer-se les instal·lacions puguin tindre una major facilitat per poder-la fer. Per tant, apoyar, diguem, el que és la instal·lació és un punt afirmatiu, és un punt substancial pel nostre poble, i limitar-la i, des de luego, derogar-la ni és competència del nostre poble, ni, des de luego, és raonable, ni entenc que és just en aquest cas. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor regidor, per explicar vot. Vox, don Fernando Archela, seu regidor, té la paraula.
Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Seré molt breu. La nostra abstenció s'ha d'entendre com una necessitat de trobar un equilibri entre les energies renovables i l'autonomia municipal. El nostre grup ja es va abstindre, no?, en la moció que va presentar el Compromís i que sol·licitava la derogació de determinats articles dels decrets lleis del 14-2020, 1-2022 i 7-2024 del Consell, relacionats amb la implantació de les energies renovables i l'autonomia municipal. Per tant, han decidit abstindre-nos per coherència política. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Per part del Partit Popular, don César Durà, el seu regidor, té la paraula.
Moltes gràcies, senyor alcalde. La veritat que Compromís presenta a aquestes altures aquesta moció deixa molt en evidència que Compromís és un partit que té vocació d'oposició però no de govern. Vostès titulen moció per a la ubicació racional de les energies renovables. Jo, si em permeten, vaig a traduir aquest títol a lo que de veritat vostès voldrien dir però no s'atreveixen. Diria així: moció per a reconèixer que el govern del Botànic, del que Compromís formava part, va obrir les portes de part en part per a que monstruosos projectes fotovoltaics s'instal·laren a la província de Castelló i que els ajuntaments no pogueren fer res per evitar-ho. Això és el que de veritat vostès volen dir en aquesta moció. Per això avui es dona l'enhorabona. Per fi assumixen que es van enganyar i que van deixar els ajuntaments als peus dels cavalls durant els anys que vostès van governar. Ahí està la hemeroteca. Després del seu decret d'implantació de fotovoltaiques, més de 10 megaprojectes van voler instal·lar-se en 12 termes municipals de la nostra província. Megaprojectes que anaven a acabar amb cases, granges i cultius de molts veïns de la nostra província. És a dir, megaprojectes que anaven a acabar amb el pa i la forma de vida de molta gent. I saben què va fer Compromís quan tenia tot el seu poder al seu abast per a canviar aquesta situació? Quan sustentaven el govern d'Espanya, quan estaven governant en la Diputació i en la Generalitat, quan tenien totes les armes legals i polítiques per a frenar projectes d'energies renovables que anaven en contra de la gent, saben vostès què van fer? Absolutament res. No van fer res. Ninguna al·legació, ningú euro per ajudar els ajuntaments a defensar-se legalment contra aquests projectes, ni ningú recurs directe per a que els veïns també pogueren defensar-se i alçar la veu. Per això avui Compromís presenta aquesta moció, perquè a vostès els pesa en la consciència tot allò que van fer. Ara, per sort, hi ha un partit en la Generalitat i en la Diputació que sí que complís, que sí que ha legislat per a frenar aquests projectes i que sí que ha donat recursos per a que els ajuntaments puguen defensar-se i sí que ha presentat al·legacions. Ahí está la línia de defensa del territori impulsada per la presidenta de la Diputació i ahí també està el conveni singular de la Diputació de Castelló amb l'associació Nostra Terra que ha aconseguit frenar de les Coves de Vinromà, que ha aconseguit frenar el projecte Magda. La moció que vostès presenten avui a aquest plenari part d'una idea equivocada, que és que l'autonomia local s'ha vist més cavada pel fet de que ja s'ha establit una compatibilitat urbanística general per a la implementació d'aquestes instal·lacions d'energies renovables. És completament fals que amb el nou decret de simplificació administrativa es puguen instal·lar projectes en qualsevol lloc i que l'Ajuntament no puga decidir. És completament al contrari. Ara se crea un tràmit preceptiu en el qual l'Ajuntament afectat pot pronunciar-se. Ara els ajuntaments formen part de les decisions, abans no. Ara els ajuntaments tenen més participació i més consultes que es tindran en compte per part de l'òrgan territorial a l'hora d'emetre l'informe preceptiu de territori i de paisatge, abans no. Això sí, el quart punt el compartim i, de fet, la Conselleria de Medi Ambient modificarà el Pla d'Acció Territorial sobre la prevenció de riscos d'inundacions, el PATRICOVA, per augmentar limitacions de construccions d'aquest tipus en zones inundables. Per tot això, hem votat que no a aquesta moció, que pretén esmenar la nefasta gestió dels mateixos que la presenten. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor, i per el grup socialista té la paraula don Emilio Biol per explicar la postura.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo resumiria la proposta de compromís en dos conceptes. El primer, entenem que la necessitat de noves energies alternatives de caràcter solar o d'altres, conjugant-ho a l'autonomia municipal, està perfectament contraposada, perfectament equilibrada. I segon, la salvaguarda de l'autonomia municipal igualment. Voldria rectificar al concejal del Partit Popular perquè ha dit no sé quantes vegades que ara sí i abans no. No, no és així. Els dos primers punts parlen exactament de que l'autonomia municipal està salvaguardada. No vaig a llegir-li molt, però per exemple. En el primer apartat parla d'un gran equilibri entre els sòls que són compatibles i uns altres que no són compatibles, on l'Ajuntament té coses a dir i a decidir. Això era abans. No sé si en el punt 3 o 4 que pensava que anava a parlar de la dimissió de Mazón estava posat, però segurament s'haurà traspapelat. S'haurà traspapelat. Pel que fa referència a l'article 19, d'abans, diu que l'Ajuntament farà un certificat de compatibilitat urbanística quan se li demane i, a més a més, farà un informe preceptiu amb valoració. I tantes plaques solars i tantes mega no sé què, el 3% del territori municipal. El 3% del territori municipal. Això ho diu la llei. Vostè s'ho ha llegit, ho diu o no ho diu? Ho diu. Per tant, per això que nosaltres parlem d'un equilibri entre la necessitat de noves energies alternatives i salvaguardant l'autonomia municipal. És per això que nosaltres ens hem estès. Hem votat abstenció, no? Perquè pensem que aquest equilibri està salvaguardat. Els interessos superiors a un ajuntament, este o qualsevol, i el govern que té les competències, que són els governs regionals i els governs nacionals. Per tant, en aquest sentit, i acaba ja, entenem que la situació, des de la nostra perspectiva, està en un equilibri perfectament dual i equilibrat, que està en consonància amb l'interès general i amb això no solament ens conformem, sinó que continuarem treballant des del Partit Socialista en aquesta línia. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè, senyor regidor. Continuem en el següent punt de l'ordre del dia. Estem ja en el punt número 5, que era també una moció del grup municipal Compromís per l'augment de les places en els estudis d'infermeria, però me comunica la portaveu de Compromís que també ha hagut un acord amb tots els partits i que estan dispostos a recolzar-la tots en una declaració institucional. Per tant, se convertís en una declaració institucional i la llegirà el senyor secretari la part dispositiva. Senyor secretari.
Es proposa al ple de l'Ajuntament la següent proposta de resolució. Primer, instar al Govern d'Espanya i a la Generalitat Valenciana a augmentar la finançació destinada a les universitats per tal d'incrementar el nombre de places disponibles en els estudis d'infermeria. Segon, instar a la Conselleria d'Universitats i a la Conselleria de Sanitat que treballin conjuntament per desenvolupar un pla estratègic d'expansió de la formació d'infermeria adaptat a l'oferta acadèmica de les necessitats assistencials del País Valencià i, en particular, de les comarques de Castelló. Tercer, traslladar aquest acord al Ministeri de Sanitat, a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a la Conselleria d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital, a la Universitat Jaume I i al Col·legi d'Infermeria de Castelló i a totes les institucions pertinents.
Bé, moltes gràcies. Mantenim la unanimitat de la declaració institucional. És així? Pues, unanimitat. Moltes gràcies a tots i a totes. Bé, pues, continuem en el següent punt de l'hora del dia, que ja estem en el despatx extraordinari. Val? I així, per lo que me consta, només ne tenim una, que seria la declaració institucional, que també s'hauria convertit, que és una proposta d'instar a la Generalitat Valenciana a incorporar en els pressupostos de la Generalitat tota una sèrie de qüestions que li reclamem des d'ací, que hem estat parlant en la Junta de Portaveus. Okay. I el segon, hi haurien dos punts, seria el manifest de l'Associació Vilatea, que també compartim tots la seva unanimitat i que, per tant, també s'havia pactat per part dels grups no només l'aprovació per unanimitat, sinó que es llisca també una part per part de cada grup. Per a aquests dos punts, votem la incorporació en l'ordre del dia i l'urgència dels mateixos. Algun vot en contra? Bé, doncs, senyor secretari, queden incorporats per unanimitat els dos punts. I si té la de Vilatea, sí que la té així?
La de Vilatea ens l'hem repartida per a llegir-la.
Però no tenim per escrit així la proposta, si pot ser. La tenem, per això. No, no, perquè ell també la tinga. Vale, doncs no n'hi ha problema. Continuen i després tal. De moment m'estan duent en la rectificació que hem fet també, que en breu estarà així, de l'altra, de lo de la Generalitat, i en un moment també.
I si no, així ho té, vale. Perquè està tachat simplement el que no...
Vale, perfecte. No, de veritat que t'ho donarem, ho tenim clar, tots els grups, i no n'hi ha problema. Gràcies, senyor secretari. Vale, doncs comencem en la de Vilatea, si els pareix. Seria el primer punt per urgència i despatx extraordinari, qui començaria a llegir, per ordre també.
Sí, per ordre.
Domano Robert, comença, regidor no escrit.
Gràcies, senyor president. L'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 2 d'abril com a Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, amb l'objectiu fonamental de fer visible la condició autista i promoure la inclusió efectiva de les persones amb TEA en tots els àmbits de la vida.
Avui, 18 anys després d'aquesta declaració, aquest objectiu segueix sent una fita en el camí per assolir la meta final, la de construir una societat més justa, diversa i respectuosa amb la neurodivergència. L'autisme no és una malaltia, ni ha de ser un estigma. És una condició que influeix en la manera que tenim de percebre el món, de comunicar-nos i de relacionar-nos amb els altres. Cada persona autista és única i aporta un valor diferencial a la societat, amb les seues fortaleses i els seus desafiaments.
Però no podem obviar les barreres invisibles que dificulten l'accés de les persones autistes en igualtat de condicions a drets fonamentals, com l'educació, l'ocupació i la vida independent. Barreres invisibles per a la comunitat neurotípica, però doloroses i difícils de salvar per a aquest 1% de la població que s'estima que està dins l'espectre. Quan extrapolem aquesta prevalença a Vila-real, veiem que més de mig miler de persones de la nostra ciutat són autistes. Són els nostres fills i filles, amics, companys de feina, familiars, veïns. L'autisme forma part, doncs, de la nostra vida i és responsabilitat de tots i totes normalitzar aquesta condició i garantir que les persones amb TEA puguen participar plenament en la societat sense exclusions ni discriminació.
Per això, en aquest Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme, l'Ajuntament de Vila-real i Vilatea, Associació d'Autisme de Vila-real, Unim la nostra veu per a mostrar el nostre compromís unívoc amb la millora de la qualitat de vida de les persones autistes i reivindicar els següents punts. Visibilització i sensibilització. Fomentar el coneixement i la comprensió de l'autisme per part de tota la societat, tot eliminant estereotips i prejudicis que alimenten l'exclusió i la discriminació. Participació activa i inclusió real. Incorporar la perspectiva neurodivergent en l'organització d'activitats, serveis i processos de participació pública per a garantir que les persones autistes siguin escoltades i tingudes en compte.
Accés als suports i recursos necessaris. Exigir als poders públics la dotació suficient d'infraestructures i serveis d'atenció sociosanitària, educativa i laboral, que asseguren el desenvolupament ple de les capacitats individuals de cada persona autista. Defensa dels drets i de la igualtat d'oportunitats. Complir amb la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i garantir que les persones autistes puguen viure amb autonomia i dignitat. Un entorn accessible per a tots i totes. Eliminar les barreres invisibles i cognitives que impedeixen que les persones autistes puguen accedir a l'educació, l'ocupació, l'oci i altres àmbits de la vida en condicions d'igualtat. Aquest manifest és una crida al compromís col·lectiu per construir un món compartit, on cada persona, siga quina siga la seva condició, siga valorada i respectada. Un món on la diversitat siga reconeguda com una riquesa i on totes les persones tinguin les mateixes oportunitats de créixer i desenvolupar-se. Una vila real que tots i totes puguen compartir.
Bé, moltes gràcies i animar també a tota la societat civil de Vila-real, la ciutadania, a participar en els distints actes que es celebraran en la programació que l'Associació Vilatea i en col·laboració amb l'Ajuntament de Vila-real hem organitzat. Bé, doncs passem ara al següent punt. El següent punt extraordinari per urgència és la declaració institucional per a instar a la Generalitat Valenciana, al Govern Valencià, a incloure, ara que estan en el moment de tramitació parlamentària dels pressupostos, tota una sèrie de reivindicacions que hem pactat tots els grups polítics, com és, sol ser habitual en els últims anys, per a poder defendre els interessos de la ciutat. I et girarà el senyor secretari també la part dispositiva. Senyor secretari.
Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció de la següent proposta de resolució. Primer, l'Ajuntament de Vila-real demana a la Generalitat Valenciana incorporar en els pressupostos de l'any 2025 d'esta administració per donar compliment a les necessitats de la nostra ciutat, les peticions que a continuació s'exposen. Petició i necessitats immediata de les famílies amb persones grans dependents. Construcció immediata de les habitacions de respir a la residència de persones amb discapacitats psíquiques amb un import de 77.800 euros més IVA. Necessitats d'àmbit local i comarcal per al conjunt de la ciutadania, serveis socials, nova residència i centre de dia per a persones amb diversitat funcional, punt de trobada familiar, centre de dia per a les persones amb dany cerebral adquirit, ampliació de mòduls per a l'alumnat major de 18 anys dels centres d'educació especial La Panderola, finalització de la residència d'AFA Molí de la Vila, nova residència i centre de dia, persones majors, dependents. Continuar en el finançament del contracte programa de serveis socials sense cap pèrdua econòmica. Infraestructures sanitàries, creació del centre de referència de salut mental, construcció del centre de salut Vila-real 4, Torre Hermosa, Hospital de la Plana, redistribució dels serveis que dona Gran Via i la Plana per poder alleugerar la situació la saturació dels pacients. La Plana va assumir històricament tots els malalts de la Gran Via i tots els esforços. La situació no s'ha acabat de revertir, convertir-se de facto les instal·lacions a Vila-real en una reubicació i no tant en una ampliació dels serveis. Servei d'hemodiàlisi, construcció de la casa de parts per ampliar el servei de maternitat. Infraestructures educatives i esportives, construcció a Vila-real de la seu comarcal de l'Escola Oficial d'Idiomes, construcció d'un edifici propi per a l'escola d'adults, ja que s'ha convertit de facto en seu comarcal i caldrà reforçar-la com a emplaçament central, construcció del quart IES en la zona nord-oest, projecte i construcció del Centre Integral de Formació Professional d'Edificació i Obra Civil, construcció del nou col·legi Escultor Hortenys. Finalitzar el projecte d'edificar a Vila-real, menjador i ampliació d'una aula al CEIP Botànic Calduc, ampliació i construcció d'edifici educatiu, reforma dels lavabos i espai exterior del Centre d'Educació Especial Panderola, continuació de la col·laboració en el manteniment del CTD, Centre de Tecnificació Esportiva, ajuda econòmica per a la construcció de la nova pista d'atletisme i velòdrom.
transports i mobilitat, ajudes per acabar les obres i posar en funcionament el pàrquing de l'Avinguda Pius 12, ajudes per a la construcció del projecte Vila-Real Connexió Millars segle XXI, construcció d'un vial ràpid Vila-Real-Onda i accés a l'AP7, desdoblament i millora de la CB-185 carretera de Borriana, desdoblament de la carretera CB20 carretera d'Onda des de l'autopista fins a la Ronda Sud-Oest, finançament per a l'estudi i impuls d'aparcaments dissuasoris per a camions i turismes, pagament de les expropiacions de la Ronda Sud-Oest, executar el bulevard de la Plana i impulsar una connexió moderna i eficient interurbana entre Castelló i Vila-Real, impulsar la línia 2 del tram des de Castelló a Vila-Real. Àmbit cultural, ajuda econòmica per a continuar en les noves fases de rehabilitació de Gran Casino i Teatre Tagoba. Ajuda econòmica per a continuar amb noves fases de rehabilitació de la capella del Crist de l'Hospital en el projecte del centre cultural d'aquest edifici. Ampliar les ajudes al Conservatori Mestre Goterris. Infraestructures urbanes, depuradora de vora riu, construcció de nous col·lectors pluvials en les avingudes Europa, França, Tàrrega i Pius 12. Continuar amb un finançament de l'IBASE per desenvolupar el pla de reindustrialització de l'àrea d'influència de la indústria ceràmica. Agricultura, finançament d'ajudes per al pla d'impuls i reconversió del sector agrari. Finançament d'ajudes per a l'impuls del centre de recerques agràries com a centre de referència. Transformació de centres de capacitació agrària en l'Institut d'Investigacions Agràries. Per tot això, l'Ajuntament de Vila-Real acorda. L'Ajuntament de Vila-Real considera imprescindible que la Generalitat Valenciana inclogui en els pressupostos les esmentades necessitats per a Vila-Real i es posa a disposició per a col·laborar i fer possible que totes aquestes inversions estiguin en compte i s'apliquen inajornablement enguany. Segon, donar trasllat d'aquest acord a la Generalitat Valenciana i als partits polítics amb representació a les Corts Valencianes per a que presenten les esmenes pertinents als pressupostos de la Generalitat 2025.
Pues moltes gràcies, senyor secretari. Anava a dir així sea, com fem en la missa, no? Però esperem que almenys a l'inici de les coses, dels expedients, pues, se vagi treballant i anem definint aquesta nova Vila-Real del segle XXI, en aquest projecte de ciutat, que almenys també vislumbra que n'hi ha molta i d'aquesta part d'aquest projecte que compartim tots els grups polítics que estem així. Ara el que n'hi ha que buscar, evidentment, és la financiació i lluitar entre tots per a que siga possible. Bé, doncs passem a la part de control. Tenim dacions de compte. La primera és de les resolucions de l'alcaldia i extractes de la Junta de Govern local. Pues el senyor secretari donarà compte. Són les de...
Les de l'alcaldia presidència de data 12 de febrer del 2025 al 18 de març de 2026 amb dues inclusives i també de la Junta de Govern local en les sessions dels dies 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer del 2025.
Molt bé. Queden vostès enterats. El segon és la dació de comptes del pleno de l'informe d'intervenció d'avaluació del principi d'estabilitat pressupostària, límit de deute, la tassa de variació de la despesa computable i el passiu contingent amb motiu de l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'any 2024. Queden vostès enterats. Següent punt de dació de comptes, 3, dació de comptes en el pleno de la corporació de la resolució de l'alcaldia de data 28 de febrer del 25 relativa a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2024. Queden vostès enterats. El 4 també és la d'una dació de compte al pleno de la corporació de l'informe emitit per la viceinterventora municipal, en relació als obtinguts pel control de les ordres de pagament a justificar corresponent a l'exercici 2024. Queden vostès enterats. I el 5 també és una dació de compte al pleno de la corporació de l'informe emès per la viceinterventora municipal en relació amb les resolucions i acords del plenari de la corporació contraris a reparos efectuats en 2024, així com els informes emesos en 2024 en expedients tramitats en omissió de la funció interventora. Queden també vostès enterats. Són tot documents que tenen que veure en la liquidació del pressupost, la majoria que s'ha fet en les últimes setmanes per part de la intervenció municipal. Bé, passem ara, per últim, a l'últim punt de l'ordre del dia, que són precs i preguntes, que és la part de fiscalització i control al govern, i començaríem per el regidor no escrit, don Manu Robert. Té algun prec o alguna pregunta?
Sí, senyor president, moltes gràcies. Mire, la primera pregunta, si és tan amable, seria per vostè. Perquè fa uns dies que s'està emitint per premsa una sèrie de comunicats i, a més, sobre el tema de l'administrador d'infraestructures ferroviàries, les reunions que han tingut lloc i què és el que s'ha parlat. Òbviament, este regidor no confia plenament en el que s'ha dit en premsa, per tant,
necessita en nom dels veïns, que ens doni una explicació, més que res per veure com està la situació, de què s'ha parlat, com està el tema de si se té que fer algun tipus de remodelació, què és el que passa en la passarel·la o què és el que passarà, quina visió té l'administrador sobre Villarreal, que jo sé que és una assignatura pendent per vostè i que m'ha tingut sempre molt d'interès en que aquesta passarel·la desaparega quan antes millor, i saber un poc, perquè ens expliqui als veïns quin és l'objecte, quin tipus d'interès tenen, fins on podrien arribar i donar-nos un poc d'informació sobre aquesta situació. Gràcies.
Bé, bueno, vostè sap per lo que s'ha informat, es va fer una reunió també en els grups polítics, en una marc d'una junta de portaveus. Jo l'emplace també a poder tenir una reunió amb vostè i explicar-li la proposta que n'hi ha damunt de la taula, que se mos ha plantejat. La van fer pública en total transparència, com no pot ser d'una altra manera, i crec que al final el que tenim que tindre en compte és que n'hi ha una voluntat, jo crec que compartim tots els grups que estem en este plenari, de que l'empastre de la passarel·la que tenim i de l'estació que no dona resposta a la necessitat del segle XXI, a aquesta nova Vila-real del segle XXI, una estació que és molt utilitzada, en una aposta política que té que ser clara, no?, per la sostenibilitat, per el transport públic. Com deia abans, és una bendició per a aquesta ciutat tindre tant d'arbolat, tanta zona verda als voltants de la mateixa, en un percentatge important de la nostra ciutat, en una densitat baixa d'unifamiliars, etc. Un riu Millar, Sàuia, una séquia que travessa per dins de la nostra ciutat en l'Àuia. Tenim coses molt interessants. També és una bendició tindre una estació tan cèntrica, que en 7 o 8 minuts pots estar així a la plaça Major. Això és el que vam voler també assenyalar al president d'Adif, per això vam anar allí, després vam vindre caminant i quan se va donar compte de lo pròxima que estava i en tot el que ve cap al futur d'impuls del ferrocarril, que en 2027, si se complissin els pronòstics que el govern té, i que jo no tinc dubte que serà aixina, anem a tindre la possibilitat d'agarrar un tren en Múrcia, en Lorca, no?, i anar a França ininterrompidament, i que això farà que se pugui parar en diverses parades del corredor mediterrani. S'estan fent moltes obres que són evidents i s'estan veient en una aposta única del govern d'Espanya històrica en fons europeus i en inversió de l'Estat en el corredor mediterrani i en tot el que és el port de Castelló i la seva ampliació per a garantir evidentment que se pugui donar un bon servici als veïns i veïnes, i Villarreal no pot perdre el tren, no? Aleshores, és una oportunitat en aquests moments, que és el que pretendim, no només solucionar el problema de la passarel·la. Quan se me va plantejar la possibilitat per part d'Adif de llevar aquesta passarel·la i buscar una solució de fer uns túnels d'estos pareguts a Sagunto, Nules, perquè mos entenga la gent, en un ascensor que puja o que baixa i unes escaleres tipus boca de metro, perquè mos entenga la gent, pues no me va agradar un poc la idea i us vaig plantejar que això estava molt anacrònic, que al final era llevar un empastre i en inundabilitat, en inseguritat, en oscuritat, ficar-ne un altre. Es començàvem a veure projectes per ahir, com el de Talavera de la Reina, com el de Granada, com el de Córdoba, que se denominaven integració ferroviària, que el que vol dir és, si bé el tren no va per baix en un túnel que du molts problemes i que els hem comentat i anirem explicant a la ciutadania i anirem comentant, l'objectiu és que siguin les persones les que passen per baix del tren, però que passen per baix del tren no en una cova o en un caixó, per entendre'ns, no? Sinó que passem d'una manera integrada d'un costat a l'altre, en zones verdes, en amplitud, etc. I aquest és el projecte que se'ns ha presentat. Va més enllà del que és eliminar la passarel·la i donar-li una solució, que és molt important per a la nostra ciutat, sinó que al mateix temps li vam demanar al Ministeri que ens plantejara algun projecte també, que el soterrament és una cosa i este era una altra. I aleshores el que li plantejàvem és no només llevar la passarel·la i fer-la més accessible, no només accessible, sinó accessible, que avui no ho és, no?, i dignificar l'estació i tot això, sinó que ens plantejar alguna proposta també per a integrar els 3 quilòmetres de via fèrrea, que a nosaltres en Villarreal, bueno, no tenim una ciutat a un costat i l'altra ciutat a l'altra, com passa en Alfafar o com passa en altres llocs que estan molt afectats per les vies i que encara estan passant inclús per damunt del tren, no?, que és molt, molt perillós inclús. Però nosaltres és veritat que és una ciutat que té moltes barreres, ho hem dit mil vegades, com saben, tenim el riu Millars, tenim la Nacional 340, tenim la AP7, tenim el riu Sec, el riu Ana, és a dir, estem tremendament bloquejats per infraestructura
infraestructures en una ciutat que té només 53 quilòmetres quadrats de terme municipal, que Castelló en té 120, Onda en té 110 quilòmetres quadrats, és a dir, una ciutat de les que més ha crescut en els últims 30 anys, gran, en 600 empreses, 500 de les quals són indústries, moltes d'elles grans, i que tenim dificultats de constricció del nostre creixement. A l'altre costat de la via, sí o sí, s'han anat generant servicis, servicis de salut mental en la residència, servicis de... que ja eren antics, no?, i que s'han mantingut, i també és una bendició pel poble, com són pues, Real Esport, empreses privades de taronja que encara treballen allí, tenim els horts urbans a l'altre costat, tenim tallers encara que estan treballant, tenim l'Hospital de la Plana, tenim els camps de futbol de la ciutat del Pamesa, tenim Novaire, tenim el Col·legi Britànic, és a dir, d'alguna manera hem saltat també a l'altre costat de la via en servicis que ja són prou importants. Per tant, l'objectiu ve en integrar la via a la ciutat per a que siga una oportunitat per a que el tren s'utilitzi i que en aquest corredor mediterrani que vaig a un tren des de Lorca a França, si pot ser també part en Vila-real i aquests trens avant que ens poden dur a Alacant o, per exemple, a València en 20-25 minuts, com està passant entre Toledo i Madrid ara, això és el que ens ve en els pròxims anys. I, per tant, Adif no pot tindre aquest empastre i aquest desastre d'estació per a poder prestar tot aquest servici. El debat polític és cert que en aquest plenari hem aprovat moltes vegades que en l'agenda urbana de Vila-real, en un debat en la societat civil, en una aprovació en aquest plenari, vam aprovar el soterrament. El soterrament, pues, avui per avui, en tot el que se mos està ficant damunt de la taula, el veuen inviable. Sabem que serà una cosa que estarem reclamant tota la vida. A Castelló li va costar quasi 100 anys que el soterraren. Se va fer en un moment de boom econòmic molt potent, en el qual les plusvalies que se traïen dels solars que se quedaven al costat ajudaven, perquè també forma part del projecte ISO, a financiar tot això. En València els està passant, i sí que és veritat, encara que tenen uns sobrecostos brutals del soterrament, el dato de que un quilòmetre de serreria ha costat quasi 500 milions d'euros soterrar-lo, que tens que generar, evidentment, una alternativa de tren per no parar-lo, perquè continuï passant, i que, a més, pues, que una part de tots aquests projectes es aporta a l'Ajuntament de Vila-real. I tenim un deute de prop del 50% en 27 milions d'euros de deuda financera i que, per tant, no estaríem en condicions mai en la vida de poder afrontar ni en mil anys, la part que ens correspondria, com ha ficat València, 250 milions d'euros, l'Ajuntament, per a fer front a un soterrament de vies. Dit això, tenim una alternativa damunt de la taula, jo compartirem amb vostès també, amb vostè, l'equip de govern, i li explicarem el projecte, li el passarem, el que tenim de moment, i a partir d'ahí pues, anem a treballar, evidentment, en que ens concreten alguna cosa més, en que nosaltres puguem aportar alguna idea més a aquest projecte, alguna cosa se ens ha ocorrit, i jo crec que en uns 30 milions que parlen, que podríem valorar, tindre 4 peatonals, accessos peatonals integrats i en el que és la via fèrrea actual dels 3 quilòmetres, crec que podria ser històric i el que realment la ciutat necessita per a poder avançar. Això és el que li puc dir i a partir d'ahí pues, ja li passarem la documentació que li tinguem que passar.
Gràcies, senyor alcalde. Bueno, la segona pregunta seria pel regidor d'Urbanisme, senyor Obiol.
Bueno, i que, com diu la vicealcaldessa, també ho anem a aportar al Consell de Participació Ciutadana, al projecte, i els començarem a debatir un poquet, val? I per tant, ahir pues, també se debatirà la qüestió.
Val,
alguna qüestió més?
Sí, volia preguntar-li o fer-li un prec al regidor, senyor Obiol, sobre aquesta problemàtica que n'hi ha en el carrer Sativa del poble i s'embut que n'hi ha quan s'arrima al carrer Sant Juan Bosco, el que en el poble diem el barri de Melilla. És un carrer que té doble sentit. És un carrer que quan s'arriba des de Sant Juan Bosco o des del carrer Sativa i s'arriba a aquest cantó, si a 50 metres cruza algun cotxe, o tens que tirar darrere o tens que deixar-lo molt més antes perquè puguen passar. I, òbviament, està negat, diguem, el pas a furgones grans i a camions, perquè l'amplària ve a ser aproximadament de 3 metres i mig, com a molt. I volia preguntar-li si té l'Ajuntament, en aquest cas el Departament d'Urbanisme, alguna solució a curt plaç, més que res per evitar que hi hagi aquests embossaments en ese embut, perquè tota la part de darrere, diguem, sí que poden cruzar, però quan s'arriba a Sant Juan Bosco realment és un problema, i és un problema perquè antigament aquesta carrera era així, s'ha ampliat aquesta part però l'altra no. Per si tenen algun tipus de solució.
Senyora Viol.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Sí, efectivament, com tots sabem, fa molts pocs mesos este govern va intentar donar una solució a una reivindicació històrica de més de 20 anys d'un grup de veïns del voltant del carrer de Xàtiva. Aquesta solució, que la podem veure allí, està allí, la solució provisional, ha sigut l'apertura conjuntural del carrer Elda, que és un carrer que està en el planejament vigent. No? Per tant, nosaltres, amb molt esforç, i evidentment vull també agrair als veïns del voltant del carrer Xàtiva el seu treball i les seues idees i la seva paciència també, no? Estem acabant de perfilar aquesta operació al voltant del carrer Xàtiva. Som conscients de que aquest embut que vostè diu, que és l'arribada del carrer Xàtiva a Sant Juan Bosco, és molt, molt estret, i evidentment la situació financera de Vila-real no està en condicions d'agafar l'amplària del pla general i donar-li-la al carrer Xàtiva per tal que se pogueren creuar dos vehicles. Això avui per avui és impossible. No? Per tant, sí que estem ultimant, hem fet ja alguns estudis de fluxes i demés, la conversió del carrer Xàtiva, que té dues direccions, convertir-la només en una direcció en sentit sud. Per tant, per entendre-nos, la gent podria entrar pel carrer l'Ermita, només en una direcció fins a Sant Juan Bosco. Hem estat mirant els moviments dels veïns, hem estat mirant els fluxos relacionats a l'entrada i sobretot l'eixida quan juga el nostre Villarreal a l'estadi de la Ceràmica, i possiblement quasi bé tot apunta a esta única direcció del carrer Xàtiva, insistir, sentit sud. No? Esperem que esta situació que li conte puga fer-se realitat en la circulació viària, jo crec que en molts pocs mesos.
La següent pregunta seria també pel regidor, senyor Obiol. Farà un temps este regidor va presentar una moció de remodelació de la plaça Vallarri. Ja se va votar que no, en el sentit que era un carrer que tenia molt de trànsit, que ara diguem al nord-nord-est, i que clar, feia inviable el poder tallar diguem, el carrer de lo que és la plaça Vallarri, i que bueno, aquesta remodelació, pues, que en principi avui per avui no se podia fer. Però jo volia també demanar-los, per favor, que ja que no se pot fer, hi hauria alguna possibilitat de poder arreglar aquest carrer, perquè cada dia està pitjor. És a dir, ja no se trata de que hi hagi gent alt i baixos, sinó que ja n'hi ha clots. La gent quan cruza, tens que anar amb cuidado de que no estropessis i caigues, ja no solament en el pas de Cebra que n'hi ha, sinó també en el resto del carrer, i ja està arribant, diguem, fins al carrer Santana, i quasi està el cruce en el carrer La Sequeta. Cada vegada està pitjor, està clar que allò està fet de pedres, és un pedrau antic, però sí que és veritat que cada vegada està més afonat. El pas de furgones i de camions cada vegada pues, tenen més pes, i la situació, la veritat, és que és un poc d'incòmoda pels veïns. Llavors volia preguntar-li si hi ha algun tipus d'intenció d'arreglar-la o de modificar-la o de fer d'algun tipus d'actuació per poder-la, en fi, perquè se quede com un carrer més. Gràcies.
Si vol contestar. Sí. O tu o ell.
Que jo no tinc informació.
No, però pot explicar-ho.
Sí, jo puc explicar-li una miqueta el que sé, el que vostè posa de manifest, és una certesa, vull dir, qualsevol que es passeja per ahir ho pot veure. Tot i això, eixa zona és de les poques que a Vila-real ens queden adoquinades del segle XIX, aleshores el que s'està estudiant, per dir-ho d'alguna manera, és a veure si es pot fer alguna actuació que ens ajude a conservar l'adoquí, combinant-ho d'alguna manera en els adoquins moderns, conforme es va fer en el carrer Doctor Font en el seu moment. Ara ve una intervenció costosa i per tant hi ha que valorar-la econòmicament també, perquè al final ahir el que entra en joc d'alguna manera és si tires per la practicitat de simplement asfaltar-ho, doncs et carregues una part de patrimoni molt important, o el que ens interessa és mantindre el patrimoni encara que tinga un cost més elevat econòmicament, però és cert que ho tenim damunt de la taula i estem valorant-ho.
Gràcies.
Molt bé, alguna qüestió més? Senyor Robert, gràcies. Vox? Cap? Senyora Herrero?
Sí, jo sí. Gràcies, senyor alcalde. La primera és per a vostè. I és que vistes les sentències del Tribunal Suprem respecte a la fijeza del personal del funcionariat, com queda ara l'estabilització en aquest ajuntament? Què és el que pensen fer?
Sí, mire, pues hem fet un parell o tres de taules generals de negociació en un diàleg permanent als sindicats de la casa. Hem anat junts treballant en tot aquest tema. Tots vam aprovar per unanimitat els sindicats, parle, el tirar endavant la fijeza. I aquestes dues sentències, com vostè sap, pues, mos impossibilita des del punt de vista tècnic, no tenim ninguna duda, perquè a més són dos del Suprem i quan n'hi ha dos n'hi ha jurisprudència. Ja les han dictades en una setmana les dues per a tallar tot el que fora intents, que no era només este ajuntament, sinó que ja n'hi havia algunes administracions, altres ajuntaments, i inclús tenint en compte que el tema de l'interinatge i de que Espanya no complisca lo del 8% de la temporalitat, que és el que se li exigís per part de la Unió Europea, no només afecta l'Ajuntament de Vila-real. Ahir fèiem la visita a la consellera de Justícia i ho parlàvem, no? Dels 10 funcionaris que n'hi ha en el juzgat de contra la dona, els 10 són interinos. Imagina't vostè en conselleria. O sigui que el drama encara és molt important, el que tenim damunt de la taula. Aleshores, bueno, evidentment no anem a poder anar per aquest camí, com vostè ha dit, ja li dic públicament i ja ho he explicat als funcionaris que evidentment la línia de l'equip de govern no és anar a algo que evidentment ens pareixeria d'una imprudència en dues sentències damunt de la taula, en independència de que aquestes sentències, pues, el TEJUE que s'estan recurrint i passa tot el que tinga que passar i algun dia pues, igual resulta que diuen el contrari de lo que en estos moments ha dit el Supremo, però bueno, les regles de xoc són les que són quan se juga i nosaltres les respetem, puguem compartir-les o no, quan són favorables o quan no. Dit això, mos queda l'estabilització, evidentment, i nosaltres tenim de temps per a convocar el processos d'estabilització fins al 26 de maig. Perquè nosaltres vam aprovar l'oferta d'empleo públic el 26 de maig de 2022. Eren tres anys, això no n'hi ha ningú dubte, els serveis tècnics, el vicesecretari també que s'està encarregant d'aquest tema ho ha mirat i per tant no tenim ningú problema al respecte. Bueno, estem fent en aquests moments un estudi, evidentment, de quines places entren, quines places no entren i tot això, que s'ha fet un informe fa poquet i la intenció, evidentment, és anar a l'estabilització i en tota aquella gent que no entre pels criteris de la llei d'estabilització, etc., anem a treballar en una segona opció que la pròpia llei d'estabilització establia, que el propi vicesecretari i la jefa de recursos humans m'han il·lustrat en el seu informe d'ahir o d'exposar, que és el tema de la possibilitat d'aprovar un pla de recursos humans que diu l'article 24 de la llei de pressupostos generals de l'Estat, que en aquests moments està prorrogat, com saben, i per tant la llei està en vigor, que ens permetís a aquella gent que no hagi estabilitzat perquè no ha aprovat les places o a aquella gent que no hagi entrat o el que sigui i que considerem que estiguen i s'abús de dret perquè són interinos que duen més de 3 anys i s'han quedat ahí en les seues places, en la línia d'aconseguir aquest 8% de temporalitat que puguem anar a aquests plans interns per a intentar estabilitzar la major part de places possible. Això és el que estem treballant. Això està parlant en els sindicats contínuament, en aquest acord estem i, evidentment, doncs en les pròximes setmanes publicarem, si tot va bé, la convocatòria. Respecte al tema de la fijeza, com hem dit al principi, saben que n'hi han reclamats molts expedients a esta casa, que se van a obrir, evidentment, aquests expedients, i aquests expedients ja els hem comunicat també als sindicats perquè ho transmetisquen als seus afiliats i als treballadors d'esta casa, que seran desestimats doncs, d'acord amb l'informe, evidentment, dels serveis tècnics d'esta casa, d'aquestes dues sentències que va dictar el Tribunal Suprem. Això és el que li puc dir en aquests moments. Però, bueno, important un dato per a que no s'assuste ningú. Nosaltres, en què aprovem, en què convoquem l'oferta d'empleo públic, el procés, vale, antes del 26 de maig, després tenim temps per anar fent els processos que crec que parlaven que n'hi haurà uns 50, no? sobre el 55, perquè han d'eixir de totes les places i de totes les categories. També és bo això perquè per al futur ens quedaran bolses de tot, no? I per tant la casa pues, pegarà un canvi en aquest sentit,
molt important. Jo crec que és una oportunitat també de reforçar la casa, de cobrir les places, de donar tranquil·litat i estabilitat a la gent, i airejar també l'administració i donar oportunitats a que ne vinga gent de fora, que entre de dins. És a dir, és el treball que un poc és el que anem a fer. Val? Alguna qüestió més? No l'escoltem, el micro el té enxufat, perdona.
Ai, no,
ara. Vale. Torna a repetir-ho, per favor.
Sí. Bueno, esta pregunta és per a vostè o per a la vicealcaldessa, però sí que agrairíem que ens pogueren donar ja una resposta concreta entre els dos, que és quan anem a tindre els pressupostos o almenys un esborrall dels pressupostos del 25, perquè el pacte de tot, avui per avui encara no ha tret els seus fruits, conforme vostès van fer tota la premsa i tota la publicitat.
Bueno, nosaltres tenim una reunió quan acabem, crec que en estos moments estan esperant ahí a la sala de comissions per a quadrar una sèrie de qüestions que n'hi havia. Antes de poder dur una proposta de pressupostos, com saben, n'hi ha que negociar la plantilla pressupostària en els sindicats, això se va fer ahir, ja està negociada i per tant aquesta part ja la tenim solucionada. Ara ja és quadrar els comptes, tenim alguna notícia nova com és que el Fondo de Cooperació de la Diputació, que tampoc sabem la quantitat que ens tocarà, però en principi, suposo, no, senyor Folgado, estarà en la mateixa que l'any passat, pues, bueno, la consignarem ara, perquè sí que és veritat que vam fer la modificació de crèdit l'altre dia en el plenari de la Diputació del dimarts passat i suposo que això, per a la nostra interventora, ja servirà, no s'enriga, però ja servirà un poc més. I la Generalitat, pues, també és veritat que hi ha una nova notícia, que és que hi ha uns pressupostos, no? I que s'estan debatint allí i tal, i que el compromís ja no és només per escrit d'un director general que te diu que n'hi haurà contracte programa, sinó que s'està treballant en uns pressupostos ja i ens genera una previsibilitat de que aquests 3 milions que un pot tenir a l'aire es puguen ficar. O sigui, en aquesta línia estem, com aquesta línia crec que s'ha desbloquejat i en benefici de tots, i és una bona notícia per a tots, pues esperem que en una setmana o setmana i mitja ja quan quadrem ja tot això i els informes estiguen, doncs puguem ja fer-los públics i donar-los a vostès també els pressupostos per a que aleguen el que creen convenient. L'objectiu és que intenten estar en vigor a principi de maig. Aquesta és la idea. Val?
Val, simplement aclarir que ens alegrem que ja és que ha contestat Diputació i Conselleria, però que això no té res a veure que no estiguen els pressupostos fets, no? Perquè molts, simplement per a que el ciutadà ho tinga clar, molts ajuntaments, sense estar això clar, cada ajuntament té el seu pressupost.
Sí, el que passa és que ningú ajuntament, senyora Herrero, de la província de Castelló té que consignar 8 milions d'euros en deuda, que este sí. ¿Vale? És a dir, és el problema. És a dir, claro que té que veure, moltíssim té que veure. Quan te fiques a quadrar els números, com en la seva empresa, en les famílies i en tots els llocs, nosaltres n'hi han coses que no les podem decidir, que són ficar 5 milions d'euros en el capítol 7 per pagar bancs, interessos i préstamos, i previndre que 2 o 3 milions mos cauran en sentències encara dels empastres que van viure de la gestió així històrica, que són els que van anar pagant cada any. Aleshores, sent responsables i tal, pues, nosaltres tenim que ficar-hi els diners. La Diputació té deuda zero. En el remanent s'ha pogut fer el que ha volgut, perquè té deuda zero, per això ha fet el que ha volgut. Tengo 48 milions d'euros de remanents, crec que són, i pot fer el que crega, i ja està consignant-los en Fondo de Cooperació i en el que crega. De moment en queden 22, que encara no han decidit què faran. L'Ajuntament de Borriana me dia ahir a l'alcalde que té 11 milions d'euros de remanents. 11. I la deuda, no res. Pràcticament. L'Ajuntament de Onda deu de zero i ara ha demanat un crèdit, que no sé si l'utilitzarà o no l'utilitzarà, per als fons europeus i tal. L'Ajuntament de Castelló, una deuda d'un 20% i algo, absolutament sostenible. I, és a dir, no intenten confundir a la gent. Villarreal, no, Villarreal és diferent per la seva història. Per la seva història, Villarreal és diferent. Villarreal ha pagat en 14 anys 70 milions d'euros de deuda als bancs i les sentències de l'urbanisme. Ahí estan per acreditar-ho a qui vulgui vindre, ensenyar-ho. Per tant, per nosaltres, 3 milions d'euros per quadrar els números és una fortuna. És molt difícil. Per altres ajuntaments poden ficar els no disponibles i ja, si s'arriben, arriben, i si no, ho incorporaran els remanents, o incorporaran el superàvit o en el que tinga. Vostè creu que, per exemple, Borriana, amb 34.000 habitants o 35.000, crec que té 11 milions d'euros de remanents, nosaltres n'hem tingut 3,5, i el mateix remanent és superàvit per qüestions que vostès coneixen i no anem a poder-lo destinar a fer res del que vulguem, sinó a liquidar deuda, d'acord amb les normes? Villarreal és diferent. ¿vale? I té uns responsables de que Vila-real sigui diferent, però nosaltres estem gestionant el que podem, el passat, per poder atendre el present i no perdre el tren del futur. Això és el que estem intentant fer. Per tant, sí que a nosaltres 3 milions d'euros, i està la intervenció, i estan els tècnics, mos és molt difícil de quadrar. Mos és molt difícil, perquè així no estem sobrats en el que tenim. I aleshores també volem ser responsables i possiblement me iscan el discurs de enguany incorporaran la tassa de basures, no sé què, no sé quantos. Tot és una mentira. És a dir, perquè nosaltres duem 3 anys pagant molt més de les basures i no li ho hem demanat al veí i veïna del carrer. Perquè com passàvem el Covid, val? És a dir, estàvem en la primera ola, segona ola, tercera ola, jo li ho puc demostrar perfectament. Fa 5 anys pagàvem un terç de lo que paguem avui per basures. Un terç. I nosaltres no hem pujat l'IBI i les quantitats. Aleshores, evidentment, anem acumulant un dèficit. Els últims anys molt potent i ara sí, tenim previst recaudar en la tassa de basures 5 milions i mig d'euros. Però si fiquem 5 milions i mig d'euros estarem enganyant-nos i tindrem problemes. Perquè, per exemple, les empreses, si acrediten que se ho gestionen elles, no tindran que pagar-nos. I les hem incorporat també en la previsió. Per tant, si volen ser responsables, i si és el debat que tenim, tindrem que ficar 4... I entre la neteja viària i la basura m'on gastem 7 milions d'euros. 7. I fa 5 anys eren 4. Aleshores, això que ara s'està escampant per ahí, que n'hi haurà que lluitar contra això, no, com ara cabrà la tassa de basura, que vaig en l'IBI... Perquè... No, i els funcionaris mos costen el 20% més. No estic criticant-los, sinó les nòmines, evidentment, d'acord amb el que el govern ha anat aprovant, han anat incorporant el 2%, el 0,5% i totes les coses que han anat incorporant. I nosaltres, els veïns i veïnes en el carrer, no és que no els hem demanat més IBI, que és l'únic impost, sinó que no els hem demanat un euro més en la tassa d'esports, no els hem demanat un euro més en la tassa de cementeri, no els hem demanat un euro més en les tasses de cultura o en els preus públics, no els hem demanat un euro més en ningú impost en aquesta ciutat. És més, l'any passat, com a gesto, que per nosaltres són quasi 400.000 euros, van baixar un 2% l'IBI. Aquesta és la realitat d'esta casa. És a dir, no diguem que són excuses. No, no, per Vila-real, si no, vostè creu que en dos partits ara que estem en el govern no haguem aprovat ja els pressupostos quan tenim 14 vots així, per dur-los, i el tenim tancats els pressupostos des de novembre, senyora Herrero? Des de novembre. No tenim ningú debat polític. Sabem el que volem invertir, el que podem, eh? El que podem. I al final els pressupostos que li ficarem damunt de la taula seran uns 1.000 euros per habitant. Alcora 2.100, però té 10 de 0. T'ha aprovat fa temps. 10 de 0. Onda 1.480 per habitant. Castelló 1.380. Este poble, quan l'aprovarem, tindrem 1.000 per habitant. Això és el que tenim. Ara 7 milions per a la deuda. Ja, la real és diferent.
Ja puc jo.
Bé, jo ja li ho he explicat. Vale.
Pues, després de tot el que m'ha explicat, jo no anava per ahí. Però, s'ha lluït un quart d'hora. Simplement era dir, en conclusió, el que vostè m'està dient és que tots els anys, fins que no tinguem els pressupostos de conselleria i els pressupostos de diputació, Vila-real no es tindrà, perquè estarem esperant a veure què és el que se'ns consigna a nosaltres per poder-nos allevar.
Sempre ho han fet, aixina. El que passa que no ens ha passat mai, perquè en el Botànic, que tan malo era, i 3 partits i un caos, hem tingut els pressupostos sempre a temps. Els 8 anys, sempre.
Sí, en el Botànic sí, però si a l'Ajuntament agudà en què els hem aprovat.
Ja, però en el Botànic sí, pues per altre tipus de dificultats. En el Botànic sí.
L'any passat, en novembre.
I en el govern també de Compromís i PSOE en la Diputació, també es teníem a temps, i el Fondo de Cooperació, que el van crear en ese moment, perquè antes no existia, també. Vull dir-ho, que és molt diferent, la situació.
Senyor alcalde, està ben a temps, però sí, igual agudà en què els hem aprovat.
Bueno, per problemes nostres, tècnics, problemes de personal, problemes econòmics.
Per això el que volíem saber era el per què no estaven en temps i forma.
Pues ja li ho he explicat.
Vostè ara ja ens ha dit que tots els anys, que no estiga clar, els pressupostos de conselleria i diputació no tindrem més de Vila-real.
Bueno, si vinguera el govern de PP i Vox, que vostè ja se va convertir l'altre dia a la portaveu i mos diguera... I mos diguera...
Això vulguera vostè.
No, a veure, si, a veure, senyora Herrero, és molt fàcil. Si vinguera i diguera, mira, sabem la situació que té Vila-real, és una ciutat potent que aporta molt a la Comunitat Valenciana, en cultura, en futbol, en excel·lència, en indústria, i anem a ajudar-vos.
Els xiringuitos.
I anem a ajudar-vos, els xiringuitos, els seus. Els d'Abascal i els seus. Però
els seus
vull
també,
dir jo, els seus, els seus, i els del regidor de València i tot això que
vostè
tenen.
Té per això,
per donar exemples de xiringuitos, evidentment que vostè no està. Però jo no dic això, dic que si venen vostès, ja que té tanta influència, perquè ara els que manen són vostès,
és
de Vox en la Comunitat Valenciana.
Vox no mana,
sí. Si vingueren vostès, senyora Herrero, i mos donen un convenient de 20 milions d'euros d'una Generalitat que té 44.000 milions d'euros de pressupost i tal, per ajudar a Vila-real, això
vaja,
seria tal.
Vaja, vostè Amazon, que se va passejar l'altre dia en ell per a poble.
Sí, li ho diré, no se preocupe. Però
no,
com ara...
Jo no vaig anar a passejar meva.
Però com ara els que manen són vostès i a d'ell li ha fet canviar l'opinió sobre el canvi climàtic, l'opinió sobre les dones, tot això, per tot és diferent. Però bueno,
sobre les dones també?
Sí, la igualtat, la violència de gènere, els xiringuitos,
sí,
la cooperació internacional, que té que ir a Càritas a criticar al PP, totes aquestes coses són les que avui estem prou al·lucinant. Però bueno, dona igual, independent d'això, ja li ho dic, si vostè mos ajuda...
Sí, estem parlant de pressupostos.
Escolte,
però,
si vostè mos ajuda, mire, si vostè mos ajuda, vaig a dir-li només una cosa per acabar.
No vinga que jo li doni ajudes perquè Vox no manen cap puesto, per tant, dona igual el que vostè diga i intente quedar...
Manen la sombra, que és ideal. Mire, mira si és fàcil, vostès són els més listos de l'escola.
No, nosaltres no som listos, no, sí. això ho diu vostè.
Entren al govern, se donen compte del que és governar, se donen compte que tot el que han promès és impossible que puguen complir en el carrer perquè no tenien ni idea de lo que eren les administracions. I agarren i donen l'excusa dels menors de Canàries, que me pareix d'una inhumanitat, que no té nom, paisissen ni dir jo, això dels llauradors és molt liós, jo això de no sé què, jo no sé quant, i s'han el PP a soles, ara passa lo de la dana i van a rescatar-los i es secuestren. Vostès són, la veritat, que com a jugadors de... Bueno, però dona igual, independent
d'això. No, que vostès no és molt sabut que s'inventa les coses i les manipula
bueno,
com li dona la gana.
Acabem, senyora Herrero. Només li demane una cosa.
Quan vulgui, s'assenta amb mi i expliqui
vale,
per què van fer.
Però jo li demane una cosa, vale? Fa un ratet hem aprovat una declaració institucional tots junts en la que només en un punt que se complira tindria més pressupostos a temps l'any que ve. Sap quin és? Que mos pagaren els 7 milions de les propostes de la Ronda Suroest.
Pues vostè
que ho hem aprovat,
força,
tots junts. Mos donen els 7 milions, mira si és fàcil, mos donen 7 milions la Generalitat i jo me comprometo així...
No?
A que l'any que ve, en octubre, o sigui, enguany, en octubre, té vostè un pressupost
pues
aprovat.
Vostè, que té més força que jo, que vostè és diputat i jo només soc concejal, veieu demanar.
Jo diputat provincial, jo no.
Provincial, bueno, però
allí,
És alcalde i diputat provincial, jo soc una
bueno,
concejal.
Però ajudem a fer complir un dels punts.
Pues quan vulguem anem els dos a València.
Vinga,
i aquest xòfer que vostè té, ho aclarim.
Pues no, el xòfer és del poble, un poc de respecte. Bueno, continuem, no sé ja on estem. Alguna qüestió més, senyor Herrero?
No, gràcies.
Home, és del poble, senyora Ferreres, igual que el que du el senyor Folgado, igual que el que du també és del públic, no? Igual que el que du la consellera Ir, igual que el que du tal. És que, home, que és meu el xòfer personal... Ah, home... I si jo li cride al xòfer del senyor Folgado perquè me duga algun puesto, me durà? Pregunte, no, vostè està donant lliçons als demés. Un moment, jo també soc diputat provincial. Jo també soc diputat provincial. I a mi no me van a dur perquè no és normal que té... Evidentment, no faig demagogia en esta història. Claro. Home, però perquè fa demagogia? Sí, evidentment. Però no té el per què.
Ai, pues no diga que és del poble, és l'únic que tenia que fer. No diga que...
És del poble perquè és un funcionari públic, evidentment. Claro, igual que paguem els seus.
No, jo no tinc.
El de la consellera d'ahir, per exemple. El de la consellera d'ahir, per exemple. Senyora Ferreres, i què fem? I els nostres diputats poden demanar-li, per exemple, a la xofer, al xofer de la consellera i a tot l'equip que duia que els acompanyen? Pregunte. Home, me pareix a mi que és que no se poden fer aquests comentaris. Dirà que és públic i que està al servici, evidentment, de lo públic. No, al servici no ho he dit.
és del poble perquè és de l'Ajuntament de Vila-real. Perquè és del poble perquè és de l'Ajuntament de Vila-real. Vale? Però altra vegada, jo me pareix que està fent una demogatja, la seua cadira només se pot assentar vostè en este plenari, perquè és del poble, i sa cadira també, a que sí? I jo també com a alcalde en un plenari, i el senyor Folgado com a vicepresident, i jo se escorre le respete, que vostè no le respeta perquè només fa demagogia, ja van, si era de fàcils, claro, molt fàcils, sí, només fan que demagogia, eso és. Vale. No, només fan que demagogia. En això només fa que demagogia. I ho sap perfectament. Vale, vale. Però bueno. Bueno, alguna qüestió més, senyor Herrero?
No, gràcies, senyor alcalde.
Bé, doncs continuem, senyor Llopico.
Sí, una pregunta per al regidor d'Esports. Pregunta i a lo millor prec també. Ens han comentat que fa unes setmanes que no funciona l'aigua calenta en el pavelló de Melilla i entonces o se tenen que dutxar en aigua gelada o no se dutxen. La pregunta és si sabien vostès el que passava i el prec que quan abans millor si pogueren arreglar-ho. Gràcies.
Senyor regidor.
Sí, són conscients que ha hagut una avería, però també són conscients que la van posar una altra vegada en marxa, ha tornat a fallar, no ha estat fa setmanes sense aigua calenta, va estar sense aigua calenta, se va arreglar, ha tornat a fallar i hem tornat a enviar els tècnics. És un problema que n'hi ha en les calderes que tenen allí. No és més que això, val? Però no han estat setmanes sense aigua calenta.
Alguna qüestió més? Gràcies, senyor Durà.
Sí, jo voldria preguntar sobre la situació del conserge de Concepción Arenal, sobretot de l'edifici infantil, que ens ha assabentat que des del passat any i part d'este no disposen de conserge, cosa que provoca un malestar en tota la comunitat educativa. Entonces, voldríem saber que quina solució estan portant a terme o si van a fer alguna cosa per a solucionar aquest problema.
Senyora regidora.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, me sap molt de mal aquest tema i ho dic públicament, me sap molt de mal. Quan se van quedar sense, fa temps que estan sense conserge, vam ficar personal de l'Ajuntament i hem estat jugant un poc en aquest tema i és veritat que des del mes de setembre no hi ha. Nosaltres vam ficar en marxa per a cobrir-ho des de la bolsa i se va quedar desert. Aleshores, mentre intentem obrir-ne una altra, anem a intentar ficar un empleat municipal. Lamento moltíssim i demano disculpes a la ciutadania i a tota l'escola de Concepción Arenal.
Una qüestió més, senyor Durà.
Jo simplement un prepos pregar-los celeritat en aquesta solució per a que els xiquets i xiquetes de Concepción Arenal d'infantil pues, puguen disposar de les mateixes oportunitats que el resta de xiquets i xiquetes del nostre poble. Gràcies.
Gràcies a vostè, senyora Serra. Gràcies, senyor Folgado. Senyora...
Gràcies, senyor alcalde. Per a la regidora de Cultura, entenc que és conscient de l'estat en el que es troba el Museu Casa de Polo. No només parle del mur que ha caigut, sinó de la carcoma que afecta a la fusteria de les finestres. Preguntar-li si hi ha algun informe tècnic que valori això. Si la carcoma afecta soles a les finestres o també a l'interior de l'immoble i si han tingut que prendre alguna mesura per protegir les obres d'art de dins que se puguen fer malbé i si tenen prevista alguna actuació per solucionar aquest problema en breu.
Moltes gràcies, senyora Mezquita. Senyora regidora.
A veure si li... Una diadema. Mos podem cantar i tot.
Bueno, va.
A veure si li puc respondre adequadament.
Vinga, va.
A veure, des de que Compromís seria una responsabilitat dir que no són coneixedors i que anem a solventar-ho tot en els pocs mesos que portem en el govern. Això seria un acte de molta irresponsabilitat. Però sí que és cert que és un acte de responsabilitat que des de que hem agafat la regidoria, com ja se poden vostès imaginar, hem fet visites, estudis, hem mirat antics informes de tots els espais, tant museístics com culturals, destinats a arts escèniques. I hem vist moltíssimes deficiències, totes de colp no se poden fer. I jo, per el mantra que tinc familiar de tradició llauradora, puc dir que en ma casa les inversions se feien quan cobrarem les taronges, que això a molts vos sonarà familiar. Així és quan aprovarem els pressupostos. Compromís hem tingut enguany per formar part del govern, la possibilitat de formar part d'esta elaboració de pressupostos, i sí que és cert que hi ha una sèrie de partides destinades a inversions i a manteniment i conservació d'edificis, i en el cas que vostè me parla, seria una inversió, i sí que hi ha una inversió prevista per a desinsectació de carcom, de la corca, que diem vulgarment, i de les termites, no solament a la Casa de Polo, sinó també al projecte que portem en mans d'obrir Llorenç Poi, que ahir també, si vostès han visitat el museu, està la capella, i sí que és cert que si no se prenen mesures urgents, pues, se podria veure bastant perjudicat. En principi, aquestes inversions i després també, a veure, actuacions, intervencions urgents ja se n'estan fent. Producte o conseqüència de les dues danes. De la primera dana va haver al convent alguns desperfectes per el mal estat de la teulà, perquè és vella i tal, i ahir també està prevista una intervenció, i després el que vostè nomenava del barandat que n'hi ha en la Casa de Polo, que va ser conseqüència de la segona dana, perquè hi havia un arbre que estava malalt, va tombar, i ha desfet un tros de barandat que està protegit i que la seva restauració no és, serà immediata, però no és una qüestió fàcil. O sigui que sí que està previst, però clar, quan s'aproven els pressupostos i d'una manera, pues, sensata i lògica, no tot de colp, o sigui que anirem veient quines són les més urgents. No sé si l'he contestat suficient o... Vale, pues gràcies.
Gràcies a vostè. Doña Gemma Ferreres.
Sí, per al regidor de policia, don Antonio Marín, ahir vam conèixer l'informe de la policia local respecte al servei de mediació dut a terme l'any 2024. Des d'ací la nostra felicitació al servei de mediació de la policia. Al mateix temps, tenim constància que el policia que du a terme el servei de mediació se jubila en 3 setmanes, 1 mes. La pregunta anava si ja tenien designada la persona que anava a dur a terme la mediació a partir d'aquest moment.